I si parlem de compromís per Vila-real, tenem que dir que la última nota de premsa li diu a l'alcalde de Vila-real que no trate Vila-real com si fos casa PP i que deixe de fer anuncis com no deixe de fer anuncis, sinó que no faci xupi anuncis. Maria Fajardo, bon dia.
Hola, bon dia a totes i tots.
Per què li diu això?
Perquè en este cas faig referència al xupi anunci, li dic xupi anunci perquè realment és un anunci solvent o formal, és una ocurrència. Aleshores m'ha paregut que era una paraula divertida per donar-li un toc d'humor a vegades a les situacions rocambolesques que vivim. I dic que no és una cosa seriosa perquè normalment quan ho fa una proposta a una administració supramunicipal, com és el cas aquest, on s'ofereix un solar per a la construcció de l'escola oficial d'idiomes i també l'escola de persones adultes, en un terreny que per les seues dimensions les possibilitats que té és per a construir un edifici de 7 plantes, a nosaltres ens preocupa especialment perquè m'agradaria que ens posaren algun exemple de centre educatiu o de centre de formació on l'edifici complís aquestes característiques, és a dir, on tinga 7 altures. Perquè quan un edifici té set altures, és un prejudici enorme per a la ciutadania, perquè, clar, què posem? Ascensors. Però aquests ascensors, com són màquines, les màquines poden trencar-se. I quan tenim, com és el cas, usuaris de l'escola de persones adultes amb problemes de mobilitat o amb mobilitat reduïda, que han de pujar actualment a la quarta planta d'un edifici que sabeu que és el d'on estava ubicada la biblioteca de la Séquia i on ara se suposa que va a este quart centre de salut. Quan l'ascensor no va, que això ha passat fa dues setmanes i ha estat gairebé una setmana i mitja sense funcionar aquest ascensor, què fem amb les persones que van en cadira de rodes? Els fem classe en el passadís del només entrar, del rebedor, o on els fem classe? Un edifici educatiu mai té 7 plantes. No és una qüestió d'ací de Vila-real o una qüestió d'un caprici de compromís, no. Un edifici educatiu, m'agradaria que la ciutadania pensara quin exemple d'edifici de 7 plantes per a centre educatiu han vist en algun lloc. És que ni en les ciutats grans com Madrid o Barcelona, on tenen immensitat de població més que Vila-real, estan exemples de edificis de 7 plantes per a ser centres educatius. Per això me pareix que és un desficaci fer una proposta aixina. Però no només això. Quan un alcalde, en este cas, o l'equip de govern, ha de fer una proposta al Consell, que és qui ha de construir aquests edificis, d'un terreny, clar, també s'haurà de comentar amb les parts implicades. Ho haurem de comentar amb l'equip directiu de l'escola d'adults i ho haurem de comentar amb l'equip directiu de l'escola oficial d'idiomes. En el seu moment, jo recordo, al principi d'entrar jo com a regidora, que ens vam reunir precisament perquè el Consell tenia... ara parlo de l'escola oficial d'idiomes. El Consell tenia sobre la taula arribar a una mena d'acord o de conveni amb l'Ajuntament de Vila-real per tal de traslladar l'Escola Oficial d'Idiomes a la BUC, a la Biblioteca Universitària del Coneixement, per intentar que poguérem cobrir, tindre més horari de cobertura de les classes, perquè actualment al compartir emplaçament amb l'Institut Francesc Tàrrega, moltes vegades classes que es podrien fer en una escola oficial d'idiomes d'interès comarcal, com és la de Vila-real, no es poden fer precisament perquè ho comparteixen en un institut de secundària, aleshores les aules estan ocupades i majoritàriament les classes de l'escola oficial d'idiomes s'han de desenvolupar per la vesprada. Aleshores, per tindre més amplitud d'horari, el que es plantejava era que poguera ser a la BUC o que es traslladara una part d'aquesta escola oficial d'idiomes a la BUC i que es poguera fer ahir per tal d'ampliar aquest horari. I recorde que ens vam reunir amb l'equip directiu de l'escola oficial d'idiomes i el que ens plantejaven era que a ells el que els agradaria com a una escola oficial d'idiomes d'interès comarcal seria que estiguera a prop de l'estació de tren o d'on paren els autobusos que venen de la resta de pobles de la comarca per tal de treure-li aquest profit i no obligar a que les persones hagin d'agafar el cotxe, buscar lloc per aparcar, sinó que tinguin el transport públic al seu abast i que puguen beneficiar-se els veïns i veïnes de la comarca. Clar, pel que fa a l'escola oficial d'idiomes, tal vegada aquest emplaçament que se planteja està ben aconseguit, ben encertat a nivell del que demanava l'Escola Oficial d'Idiomes, uh-huh. perquè allà al costat dels jutjats i de estar relativament prop tant de l'estació de tren com també d'on paren molts autobusos, que és precisament també davant de l'estació de tren, de tren. Aleshores, em sembla una bona idea. El que em sembla un desficàs és això de les sedaltures. Hi haurà que estudiar-ho perquè, evidentment, perjudica les persones que puguen tindre problemes en mobilitat reduïda. Però pel que fa a l'escola d'adults, sí que em preocupa especialment perquè precisament l'escola d'adults, l'equip directiu, després d'un altre xupianunci que va fer l'Ajuntament dient que aprofitant el pla edificant que s'anava a fer en el CEIB Concepció Arenal, que sabeu que està ara en ple desenvolupament, anaven a plantejar que en aquesta ampliació d'aulari que se feia que l'escola de persones adultes es traslladara allí. I això ja va eixir en premsa, en els mitjans de comunicació ja ho van poder llegir. I l'equip directiu de l'escola d'adults es va quedar ben sorprès perquè no sabien de què anava el tema. És a dir, ells mateixos se van assabentar a través de la premsa que en qualsevol moment els podien dir bona neu d'ací i bona neu a compartir espai en una escola d'educació infantil i primària publicada ací de Vila-real. I clar, ells, al assabentar-se d'això, immediatament demanen una cita per poder veure's en l'alcalde i poder parlar-ho personalment en el gabinet d'alcaldia, veure quina era la situació real d'eixe trasllat d'ells, de quan se n'havien d'anar, perquè vostès saben que, clar, la gent que treballa en l'escola oficial en l'escola d'adults són funcionaris que han de complir en el seu horari laboral, en el seu curs acadèmic, uh-huh. i clar, este trasllat que es vaticinava perquè va eixir esta nota de premsa que podria a lo millor ser en estiu, igual que quan van aprofitar per a buidar la biblioteca per a fer eixe quart centre de salut, estaven preocupats de quan podia ser això perquè ells no tenien cap notícia més la que llegien a la premsa. Demanen eixa cita, crec recordar que era el 7 d'octubre, si no recordo malament, d'este passat 2022, ens fan arribar a nosaltres el document, ara desesperats, perquè clar, ara han tornat a veure com en premsa s'anuncia que ara també els canvien d'emplaçament, però ja no és el CEIP Concepció Arenal. Ara és un nou terreny que s'invertirà en ell per a que tindrà set altures i que estarà allí al costat dels jutjats. Però en ells no s'ha reunit ningú. És més, no han rebut cap tipus de resposta a eixa sol·licitud de cita. I em pareix que no només que és una manca de respecte cap a aquest equip directiu, sinó que això torna a ser una altra ocurrència de no tindre res que dir, suposo, o no voler assumir la manca de capacitat de gestió i fer estos anuncis sense cap fonamentació, perquè clar, si no has avisat a les parts implicades abans d'anunciar, no entenc en quin propòsit es fa.
Vos se posen en contacte amb vostès perquè clar, com saben que no s'han posat en contacte amb ells?
Perquè nosaltres ens posem en contacte amb l'escola d'adults quan veiem este...
Per a preguntar-li si estan d'acord.
Efectivament. I perquè un edifici de set alçades, nosaltres quan parlem, que és una altra cosa que també m'agradaria aclarir, nosaltres quan veiem este anunci, immediatament parlem amb Víctor García, que és el director general d'Infraestructures Educatives, uh-huh. i perquè és company nostre, i parlem en ell en una conversa que podríem dir una conversa de una qüestió de confiança. Jo li faig una foto al periòdic i li dic, Víctor, què sabem d'això? Perquè, no sé, a mi set altures jo no ho he vist mai en cap lloc, però... Què vos pareix a vosaltres? I fa això ja ens ho van dir en el seu moment, ja ens ho van dir abans de l'estiu, i ja vam dir que ni n'hi ha suficients metres que exigís la legislació, ni set altures és una cosa que s'estiga fent habitualment ni que siga viable. Evidentment, ho dic per la resposta que sí que han publicat tots els mitjans de comunicació, encara que la nostra nota no l'hagin publicat, la resposta a altres mitjans de comunicació sí que l'han fet, no han escoltat a les dues parts com sí que feu vosaltres. Uh-huh. Clar, en aquesta resposta el que se'ns diu és que la conselleria no s'ha manifestat i no ha dit que no siga el lloc adequat. M'ha dit el director general que van a elaborar un informe per a que ho tinguin clar i els adjuntaran també la legislació que compete este àmbit per a que la tinguin clara abans d'oferir terrenys a trotxa i motxe. Però està descartat aquest terreny, almenys per a una ubicació de dos infraestructures educatives sí, tan diferents.
La diferència que van veure en lo del gran casino, la part tècnica, pot ser que ens trobarem en lo mateix?
Sí, Sí, en la qüestió del gran casino jo crec que va ser un error de parcel·lació, de que no se va especificar ben bé quin edifici era cada què per a sol·licitar l'ajuda. Uh-huh. I en aquest cas jo crec que el que s'està oferint és un espai que, a més, és que ahir en la comissió, arran una pregunta del company de Ciutadans, se va parlar sobre el tema i ja ho va dir el regidor d'Urbanisme. De fet, en paraules textuals d'ell, crec que va dir que això era una solució per a eixir del pas de manera digna. Doncs si és una solució per a eixir del pas de manera digna, en cap cas me pareix que una inversió que requerirà de milions d'euros, perquè construir des de ser un edifici de 7 plantes és una inversió grossa, no me pareix en cap cas que siga una solució per eixir del pas saber que tens que fer una inversió tan grossa i digna un edifici de 7 plantes quan tens persones adultes que van a l'escola d'adults o persones que van a l'escola d'oficial d'idiomes, que pot ser qualsevol, que tu no saps els problemes que puga tindre o deixar de tindre, i els fiques ixos entrebancs per accedir a aixos edificis, la veritat és que no me pareix ni la frase més encertada ni la solució tampoc.
Mire, a veure si reconeix aquestes paraules. L'aprovació de la Magda per part del Ministeri és una declaració de guerra a les comarques de l'interior de Castelló. Ha sigut Joan Baldoví el que ha dit això?
Sí, me quadra perquè Compromís som un partit que hem estat molt darrere d'aquest tema, no només de la Magda, sinó també de la MAT, i ens pareix que és un greu atac cap a les nostres comarques, per supost, perquè no només és l'atac a nivell paisatgístic que suposen aquestes torres de molta alta tensió i no només és això, no només és el que ataque al nostre paisatge i que així s'ha pronunciat la conselleria amb informes en contra, sinó que, a més, que no se'ns oblide que són terrenys fèrtils on se vol construir aquestes torres. Uh-huh. Terrenys fèrtils que a mesura que anem construint aquestes torres deixaran de ser-ho. I ara que tenim aquest problema i que es parla tant de sostenibilitat, d'economia circular, que tenim aquestes paraules tant en el nostre dia a dia, tots els polítics, sobretot de l'esquerra, a mi em sobta moltíssim que siga precisament ara en el govern més progressista de la història quan s'estiguen aprovant aquest tipus de projectes, de macroprojectes, que no beneficien a les persones en cap cas, sinó que beneficien als de sempre, als grans empresaris.
Per cert, la justícia estima el recurs de la Fundació dels Bous de Lídia per a que entre dins del bono cultural els espectacles taurins.
A mi em sembla un escàndol, personalment. Em sembla un escàndol perquè hem estat molt de temps lluitant per a que totes les persones tinguin accés a una cultura de manera universal, i que ara que s'aconseguís que se faça i se bono per a que moltíssima gent, sobretot persones joves que no tenen un accés fàcil a la cultura, ho puguem fer, que també es contemplen aquest tipus d'espectacles, doncs per a mi la veritat és un destarifo.
Uh-huh. I per lo que fa a la sessió de control d'avui, que és la primera sessió de control del govern, no, jo li dic perquè vaig ensenyant per quan sigui alcaldessa, ha estat marcada de polèmiques. Per exemple, la llei del només sí és sí, la gent infiltrat, els trens que no caben dins de les túnels i l'atemptat en el Algegires que vincula la immigració. De totes aquestes polèmiques, quina li xirria o...
Quina me xirria.
Sí. Quina no, vostè no l'haguera treta a la llum o no li haguera reprochat al president del govern?
És que a mi el que m'haguera agradat, jo pense que les sessions de control, igual que la compareixença, que recordem que nosaltres en el seu moment també vam demanar així una compareixença d'una regidora concreta, mm-hmm, que en un moment donat estava cobrant de dos llocs diferents que no eren compatibles en la llei de compatibilitats, i vam demanar la seva compareixença i no se va acceptar, és a dir, no va compareixer. Jo crec que les sessions de control o les compareixences són un moment en el que pots explicar amb total transparència quina és la teua gestió, per què estàs actuant així i per què ho estàs fent. Aleshores, les polèmiques que me menciones, jo crec que en totes s'han de donar explicacions.
Vostè ho hauria preguntat, Oli, a veure...
Sí,
perquè això que més que una pregunta ha sigut com reproche. Jo no ho interpretava en forma de pregunta, sinó de reproche.
Sí, i és l'oportunitat que té l'equip de govern per explicar-se per què pren certes decisions. En la llei del solo sí és sí, i parlem d'esta perquè és la que vam tractar nosaltres també en l'anterior ple, evidentment, per a mi no és una llei perfecta. Clar que no, té moltíssimes coses a millorar, moltíssimes. Però esta llei també té certes bondats, que és, i precisament esta llei va sorgir per tota aquesta polèmica, en quant la distinció que se fa entre abús sexual i acoso sexual fa que moltes vegades les decisions que prenen els jutges siguin realment sense tindre en compte la perspectiva de la víctima i fins i tot revictimitzant a aquesta víctima i fent-la sentir culpable del que ha viscut, jutjant com va vestida, com actua després d'haver patit un abús, aleshores unificar el que és el delicte en un mateix delicte, perquè quan és un abús sexual i me dona igual que el que t'haja fet, si no hi ha consentiment és abús, per a mi és una bondat de la llei. Però per què està passant això de la reducció de penes? Per què no ho expliquen? Quin és el propòsit d'aquesta mesura? Quin és el nombre real de penes que s'estan veient reduïdes? Perquè moltes vegades vegem els mitjans de comunicació que ens alarmen, a mi com a dona realment m'alarmen, però realment cada dia és una cosa. Hi ha dies que sí que estan beneficiant els culpables, hi ha dies que estan perjudicant-los, aleshores crec que el govern, en tota la transparència, ha de plantejar què és el que està passant realment i si és una llei que s'ha de revisar, ei, les lleis són documents vius, per què no s'ha de poder revisar? Jo penso que han d'estar sempre oberts a treballar.
La polèmica ha sigut el no voler revisar-la és quan s'ha fet tanta polèmica, perquè lleis, evidentment, una vegada estan aplicant-se, veus com o no. Per tant, vostè sí, a veure, tret totes les
coses. Jo crec que sí.
Que totes correctes.
Pues, sí.
Maria Fajardo, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Espero que ens doni pronta aquesta llista, que diu que ja està a punt de fer la pública, no?
Sí, a més la setmana que ve ja tenim una assemblea de ratificació i xirem en i si era en premsa, suposo que ja almenys els 5 primers o 10 primers segurs que ja els traiem en premsa la setmana que ve després d'aquesta assemblea.
Segur que serà un nou compromís?
Un nou compromís? És que jo pense que les cares poden canviar però el projecte segueix sent el mateix i això ho demostra la gent que ens acompanya dia a dia.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.